subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sòlides.
Escoltem en Chico Buarque amb aquest Construção, sempre música carregada de crítica política i social.
Sentou pra descansar como se fosse sábado.
I avui posem en Chico Buarque i entendreu la relació perquè volem parlar del bisbe Pere Casaldàliga, el bisbe emèrit que mos va deixar el passat dissabte 8 d'agost al migdia, hora espanyola, a l'edat de 92 anys, a l'Hospital de la Ciutat de Batatais, a l'estat de São Paulo, on va ser traslladat la setmana passada per intentar tractar problemes respiratoris agreujats per Parkinson, que patia de feia ja una molt gran colla d'anys. La vetlla i la primera missa funeral ja han tingut lloc a l'espera de que sigui enterrat vora del riu Araguaia, com havia expressat que era el seu desig. La defensa dels més febles i la denúncia de les injustícies de caràcter social, ecològic i econòmic han estat sempre els eixos vitals de Casaldàliga, una acció motivada per la seva vocació missionera que l'ha sostingut durant més de 50 anys a l'Amazònia. Amb la prelatura de São Félix ha construït una església pobra, participativa i democràtica, ha viscut sempre amb austeritat i ha renunciat de forma explícita de tota mena de privilegis també en l'exercici del seu ministeri episcopal. És reconegut com una de les figures més representatives de la teologia de l'alliberament i com a profeta de l'esperança. Per conèixer una mica més la vida i obra de Casaldàliga, saludem ara en Paco Escribano, ell és periodista, empresari de la comunicació i biògraf d'en Casaldàliga, en Pere Casaldàliga. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies, Paco, per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos aquest matí en de far a far. Reaccionaves ràpidament a la mort de Casaldàliga aquest cap de setmana, el passat dissabte, citant un d'aquests aforismes, no?, que sempre m'ho regalava, un dels més coneguts d'ell, aquest de no n'hi ha prou en ser creient i s'ha de ser creïble. Resumeix aquest aforisme, aquesta sentència, el pas vital de Casaldàliga?
Sí, perquè Casaldàliga probablement era una figura excepcional, que el que el feia excepcional era la seva extrema coherència. Uh-huh. És molt fàcil dir frases boniques, però molt difícil complir-les. I fer d'aquestes frases un autèntic programa de vida, i això és el que feia el Pere. El Pere, això no era només una frase, era la seva manera de viure. Ell era creient, i era molt creient, i a més estimava molt l'Església, i per això la criticava tant, perquè l'estimava molt, però al mateix temps havia de ser creïble, havia de practicar exactament allò que deia, havia de ser conseqüent amb tot el que deia i vivia, i feia el que pensava i el que deia, no?
Quan t'interesses tu per la figura d'en Pere, de Pere Casaldàliga?
Mira, jo el vaig conèixer l'any 1985, perquè era en aquell moment era els inicis de TV3.
Van anar fent 30 minuts.
I vaig anar fent 30 minuts, sí, l'any 85. En aquell moment sabien poca cosa d'ell, sabien que hi havia un bisbe català que estava sent amenaçat de mort i que estava en una regió remota del país i que estava en perill. I aleshores hi vaig anar cap allà amb molt poca informació més. I quan el vaig trobar, la veritat és que em va travessar. És una figura que és curiosa, és una figura que una persona que no deixava mai indiferent. Que tothom que l'ha conegut, sigui creient o no, li ha arribat al cor, perquè tenia una manera de fer, de parlar, d'estar amb tu. Era una persona que no estava mai de pas. Quan estava amb tu, estava amb tu realment. Fossis un camperol, fossis un ministre si fossis el president de la Generalitat que va anar allà a veure'l, o fossis el Lula quan era president del Brasil. La importància és la mateixa, i estava realment amb tu.
Sí, tenia aquest sentit del respecte, no? I deia li llegia una entrevista que deia que hi havia... Deien d'ell que responia a totes les cartes mentre va poder, no? Mentre sí. El Parkinson no li van pedir. Tota carta que se li escrivia, ell la responia perquè deia que no feia una falta de respecte. Entenc que això traslladat a la trobada personal era exactament igual, no?
Sí, 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 però al mateix temps era molt... Era molt... contundent, també, i era molt radical amb les coses. Era això, era molt amable, amb un enorme sentit de l'humor, molt radical. Per exemple, quan el Lula va ser president, una de les primeres coses que va fer va ser anar-lo a veure, perquè el Pere Catalàlic al Brasil, i sobretot per la gent dels moviments socials i polítics de progressistes, doncs sempre ha estat un referent. I el Lula, la primera cosa que va fer, una de les primeres coses que va fer, va ser anar-lo a veure allà a Sao Félix de la Guaia. I li va dir, una de les coses que més il·lusió em faria és poder-te donar la nacionalitat brasilera, perquè ell està allà, o sigui, no l'ha tingut mai la nacionalitat brasilenya, no? I el Pere va dir, home, i tant, a mi també em faria molta il·lusió. Quan faràs la reforma agrària? I diu, home, estem treballant per fer-la, i diu, quan facis la reforma agrària,
acceptaré
la nacionalitat brasilenya. Sí, i aquest era una mica ell, és a dir, vale, o sigui, normalment en altres condicions dius, oi, sí, i tant, anem a fer aquesta foto, anem a fer aquesta... per quedar bé, però no. Era anar a l'arrel de les coses i explotar-les.
Un Lula que, d'alguna manera, el va decebre una mica, no? Potser en destacava que era una figura molt més popular fora de Brasil que dins del Brasil. Bueno, o sigui, ell alertava poc després de l'arribada al poder,
bueno,
de Lula.
Com han decebut tots els revolucionaris, els que han fet la revolució, ella bon. També va estar molt a prop de la revolució sandinista, i també... Llavors, bueno, és veritat, també de la revolució cubana, és veritat, però que moltes d'aquestes revolucions latinoamericanes i moltes d'aquestes coses s'han fet, després, en la pràctica del poder, entra tot el que és la corrua de la corrupció que tot ho aplana, no? És veritat això, però també t'he de dir que el que va fer Lula pel país, i el que va fer Lula sobretot per les regions pobres i per la gent que, abans de Lula, la fam, la misèria era molt més elevada, era molt extrema. I Lula va canviar i va transformar això, i va aconseguir que moltes regions milloressin i que els nens anessin a escola d'aquestes regions. Realment, llavors, clar, fàcilment podem dir la corrupció és veritat, això és veritat, i els règims són molt difícils de gestionar quan estàs en el poder, però això hi era. I jo crec que el Pere sempre valorava molt això, valorava el fet de dir, és veritat, criticava aquesta cosa, però al mateix temps deia, home, és que en un país com aquest, on les oligarquies i els poders fàctics són tan potents, evidentment, doncs, la feina que ha fet o que va fer el PT, doncs, per més que moltes coses siguin criticables, hi ha moltes coses que...
Clar, ho deia en relació amb el que comentaves de que... Que Catalàlic era molt, molt contundent i que, en fi, que no el podies ensabonar fàcilment.
No,
o sigui que,
no, que, això sí que no.
M'apareix bé, no?, el que li deies, no? Si donem la nacionalitat, vés a fora al Brasil, doncs, en fi, que et facin banys de masses, però aquí segueix fent feina, sí. i no desmoralitzis el Partit dels Treballadors, no?
I tant.
Escolta, l'anar a viure al mig de l'Amazònia, el Mato Grosso, va ser com una segona crida espiritual per ell, després de la primera.
No,
la seva vocació?
Ell sempre havia sigut... O sigui, ell sempre, la seva gran il·lusió...
Missioner.
Era ser missioner. I, bueno, llavors, la seva, ella hauria volgut ser missioner a l'Àfrica. Va estar un temps a l'Àfrica, però més ja com a responsable dels claretians, perquè ell sí que va fer una certa carrera a l'Església. Realment, és una persona que si no hagués optat pel que va optar, no sé, jo crec que segurament hauria fet una certa carrera perquè estava en una posició bastant confortable o important dins del que és l'ordre dels claretians en aquell moment, no? I en 40 anys va sortir la possibilitat d'anar... Va sortir una missió, un parell de missions que els van donar els claretians, una a Bolívia i una altra al Brasil, i ell, insospitadament, en comptes d'anar-hi un capellà més jove o així, doncs s'hi va candidatar i, evidentment, doncs va anar-hi. Amb 40 anys, realment no era l'opció més evident, però hi va anar, i aquest és la i això és el i realment va complir una mica el seu destí, en certa manera.
Clar, anar al Brasil de vegades costa més que anar, per exemple, a Nantapur, a veure Vicent Ferrer o l'obra de Vicent Ferrer, que a més, amb una campanya de màrqueting molt potent, avui dia el coneixem tots i hem vist la seva feina. En canvi, tu vas anar al Brasil 17 anys després que hi arribés, a gravar aquest 30 minuts, no? El 68, sí. El 85. I tu ja vas poder copsar, més enllà del magnetisme i la força que ella transmetia, tu ja vas copsar els fruits de la seva revolució allà?
Bueno, sí, la veritat és que quan jo vaig anar hi havia molt, la violència era bastant, no era com la que va trobar al començament. Al començament era com una pel·lícula del Far West,
sí, sí.
Que estem acostumats a veure.
El Foraster, no?
Sí, bueno, era exèrcits de pistolers en mans dels terratinents, petits camperols i indis en els que la seva vida no valia res. Uh-huh. I va arribar a un poble que era Sao Feliz de Araguaia que només hi havia prostitutes i peons perduts, perquè és a dir, les prostitutes pels peons de les fazendes. Uh-huh. Era un poble, més a més, allò desesperançat, també, no? Uh-huh. Jo quan vaig arribar, home, la situació també era complicada, hi havia molta... i encara hi havia pistolers, i la seva vida sempre ha estat amenaçada. La veritat és que uh-huh. ell ha arribat a vell...
Ha arribat és a vell, un miracle, no?
Com un miracle, perquè realment ha intentat moltes vegades matar-lo. I home, sí que és veritat, quan jo vaig anar, la situació estava una mica millor, però estava molt malament. Estava en una situació molt, molt extrema, molt difícil, vam haver d'anar amb molta cura perquè amagant les càmeres i realment hi havia una situació de perill quan hi vam anar la primera vegada. Després, mica en mica, sí que vas veient, i sobretot el que sí que ha contribuït ell, la seva lluita, i també el que ha fet el govern del Brasil amb l'etapa nula i tot això, van aconseguir realment millorar molt la situació. I veus una ciutat que ha canviat molt.
Uh-huh. Ahir no el van aconseguir matar, però sí algun dels seus col·laboradors més íntims, més estimats. Ahir parla, sí, de morts fecundes.
Sí, perquè en certa manera sempre ell és religiós i sempre... Hi havia aquesta com una certa voluntat de martiri, no? Donar la mort és l'acte extrem de donar la vida, no? Llavors ell sempre deia que les causes per les que lluitava eren molt més importants que la seva vida, perquè era el que donava sentit uh-huh. a la vida. I aleshores, doncs això, ell entregava la vida a aquestes causes. Llavors, si entregava la vida, entregar la mort era una conseqüència lògica. I realment ell se la va jugar i molt, i el que sorprèn és això, que és que no en les moltes vegades que van intentar matar-lo, que no ho aconseguissin, no?
És citaria l'Àngel de la Guarda.
Bueno, mira, o sigui, ara fa, crec que va ser fa 7 o 8 anys, no gaire més, amb un diari del Mato Grosso va sortir una entrevista amb un pistoler d'aquests, allò que era un dels que encarregaven assassinats.
Sí, un sicari.
I ell diu, un sicari, i llavors aquest pistoler va dir, home, jo de tot el que... Jo només he fallat dues vegades, no he complert... I una de les vegades que va reconèixer que havia fallat era amb el Pere Casaldàlia. Diu, no, perquè sempre segueixo abans la víctima per veure bé què és el que fa i tot això, i amb aquesta persona la vaig començar a seguir i l'anava seguint, i insospitadament va girar, va canviar de direcció, va venir cap a mi, va passar pel meu costat i em va somriure. I jo no sé per què, després d'aquell somriure no el vaig poder matar. I és així, i això és una cosa que el Pere després ho va saber, ho van saber tots quan es va publicar aquest article, ja et dic, ara fa 8 anys o així, això és una cosa que va passar fa 30 anys o fa més de 20 anys.
I explicaves, doncs, que en fi, que en Pere Casaldàlia, doncs, es va posar en perill a Brasil i també, doncs, va tenir problemes a l'altra banda del món, a Roma, no? Directament, doncs, sí. amb aquest... Ell es declarava, o sigui, no ho diria així, anticapitalista, però deia que s'ha de combatre el capitalisme.
Ja ho pots dir així,
Que s'havia de canviar el sistema.
Ell era totalment antisistema i bueno, estava contra el sistema capitalista perquè considerava que era era contra les persones, contra els pobres. Es va fer una opció radical pels pobres. Moltes vegades l'Església ha fet una cosa moltes vegades que és anar a prendre cafè a casa dels rics i després anar a ajudar els pobres. I ell diu, això aquí no ho puc fer, jo no puc anar a prendre cafè a casa dels rics perquè és que perquè després no seré conseqüent ni coherent si vaig a ajudar els pobres.
I, quan...
això, i aquesta és l'arrel del fons del seu enfrontament amb la cúria vaticana sempre, no? Que és l'arrel de l'enfrontament entre la teologia de l'alliberament i la cúria vaticana. No només ell, sinó tota la gent que d'alguna manera va fer aquesta opció radical pels pobres, és a dir, doncs van ser titllats de comunistes i van ser titllats de, en un moment de, que hi havia una gran febre anticomunista a l'Amèrica Llatina, doncs ell doncs va pagar les conseqüències.
Ahir quan explicava, quan parlava de Joan Pau II, fins i tot de la manera que era Casal d'Àliga, no? O els que no l'hem conegut, però hem seguit la seva història, era com, fins i tot amb certa comprensió, bueno, és que clar, és que hi van créixer en un règim comunista i l'entenc.
Sí, ell deia, home, els després em pensava que, clar, és lògic que tenia aquesta fòbia anticomunista.
Sí. I en fi, ell no va rebre l'esbroncada allà sota el peu de l'avió, com va rebre, per exemple, Ernesto Cardenal, però ell va tenir certes discussions amb Ratzinger.
Ell el van haver de trigar, el van haver de
cridar files, no?
Vegades, i el van portar allà, o sigui, les úniques vegades que ha viatjat a Europa, per entendre, ha sigut per anar a Roma, cridat a capítol, i va haver una famosa trobada amb en Ratzinger,
el teòleg de Joan Pau.
Després papa Benet XVI, no? Uh-huh. El papa de Benet XVI. I amb aquesta trobada, realment, va ser una trobada molt intensa, que moltes d'aquestes trobades havien acabat amb una expulsió de l'Església o amb una suspensió divinis, com va passar amb Leonardo Boff o en altres casos. I curiosament amb ell, no sé per què, va haver aquesta conversa, va haver una xerrada molt llarga, volien que signés un document, si no, no volia el papa, però finalment ell no va signar el document, no va fer que les declaracions públiques que volien, va veure el papa i no li va passar res. És curiós, no sabem ben bé, perquè és una altra de les habilitats que tenia el Pere Casal d'Àliga, és que realment arribava i que et convencia.
Ell parlava de l'Evangeli, un Evangeli doncs, que té 2.000 anys i que deia doncs, que no deixa de ser un projecte, una utopia, un reclam, un estímul, i el que va fer va ser unir... Ell deia que tots els bisbes, tots els pares, tots els mossenyes, tots els frares són polítics d'alguna manera i que qui digui que no ho és, doncs no està dient la veritat. Però ell el que va fer va ser unir l'Evangeli amb algunes causes polítiques. I és com, jo pregunto, és potser la història... feliç d'alguna manera de la teologia del lliurament, perquè coneixem la mort de Monsenyor Romero, Camilo Torres, sí. Coneixem també el Salvador Ellacuría, o sigui...
Sí, sí, no, ell d'alguna manera és... O sigui, aquesta gent, ell, com molta altra d'aquesta gent, d'altres exemples, es jugaven la vida, i no era fàcil fer aquesta posició, i també, ja et dic, la mort ha xiulat, les bales han xiulat al seu costat allò més d'una ocasió, no? O sigui, no només ha sigut amenaça, sinó que ha sigut allò realment allò a estar al costat i la bala que anava per ell anava a una altra persona, no? Jo crec que és una conseqüència d'una de les coses que diu la teologia de l'alliberament, que és que, bueno, l'Església moltes vegades ha promès que arribaria al cel fruit, o sigui, per compensar una mica les penalitats de la Terra, no? I ells el que diuen, no, diu, el cel l'hem de guanyar a la Terra, la Terra és el que tenim, per tant, hem de guanyar-nos el cel aquí a la Terra, no? Podríem dir, un autèntic programa polític, no religiós, però també és un programa polític.
Ell no defugia cap qüestió, fins i tot ja doncs, amb la malaltia de començant a galopar, i ell era molt, molt, molt clar en temes, per exemple, com el celibat, no? Del que deia doncs, que havia de ser optatiu, perquè si no, doncs, no hi havia testimoni, no hi havia llibertat. O sigui, que ell mai s'acallava les coses, o quan, per exemple, doncs, el matrimoni homosexual...
No, ell era molt obert... amb aquestes coses i amb el tema de la dona, tot això també. Sí, és una cosa també és una mica com la general de teologia en general. Sí.
Escolta, tu com a comunicador, com a persona doncs, formada doncs, en el periodisme, etc. Ell també ho fou de jovenet, de ràdio, diari...
Sí. Veu
connectar en part per això? Dos comunicadors?
No ho sé. Però jo crec que vam connectar perquè realment és impossible no connectar amb ell. Sí, per la cosa és que després, clar, com que jo he anat moltes vegades, doncs, a mi ell em deia que era el seu apoderado, com si fos un torero, i em deia que era el seu apoderado, perquè la veritat és que ha sigut més la insistència. He tingut la sort, i això sí que he de dir que és una sort, de poder anar-hi moltes vegades. I poder explicar el que he vist allà i poder traslladar la seva paraula, que és una mica el que realment té valor del personatge. No?
Jo et volia preguntar, en fi, Casaldàlia era molt més conegut doncs, als territoris potser de parla catalana, sobretot a Catalunya, a l'Estat també, però potser no tant. Sí. Has trobat a faltar de les grans capçaleres de l'Estat, dels grans, diríem, referents de la comunicació, doncs més referències a Pere Casaldàlia, fins i tot no va fruir, doncs no va reeixir la seva candidatura...
També... El Premi Nobel, sí, bueno, també...
Ni el Príncipe d'Astúries, que dius, el Príncipe d'Astúries el té segons qui i no el té Casaldàliga.
Sí, però el Príncipe d'Astúries també té una explicació, perquè és que ell, li van demanar qui anés, i ell va dir que no hi aniria, que no aniria a recollir un premi.
Mm.
I no, clar, sí, ell algun premi d'aquests no li han donat perquè ella, de moment li demanaven qui anés i va dir que no hi aniria. Bueno, lògic, és conseqüent i coherent amb el que senta. No, jo crec que ell, home, abans més, perquè fa uns anys, fa com 8 anys, que el, 6 o 8 anys, que el Pere, doncs, amb el Parkinson estava que no donava entrevistes, no parlava, no, clar, llavors sí que fa anys que... Però, home, és una persona que, sobretot en el món religiós espanyol, sí que ha estat i és un referent, i doncs jo crec que molta gent sí que ha hagut una certa repercussió. Sí.
Mm-hmm. Ja per acabar...
I el Brasil també.
Ja per acabar, Pere... Ai, perdona, Paco, que ens anem quedant orfes d'aquests referents dins aquesta església plural, en fi, amable, oberta, des del cardenal Martini ahir mateix, no? Ja per acabar, tu has tingut certa predilecció doncs, per una sèrie de personatges que han marcat... amb una ascendència per moltíssima, moltíssima gent. Vas escriure El Compte Enrere, de Puig Antic, se'n va fer una pel·lícula, vas escriure Sobre la Terra Vermella, se'n va fer una pel·lícula. Tens ara mateix algú entre cella i cella, algú a qui li vulguis dedicar un llibre?
Sí, hi ha una història que estem ara justament preparant una pel·lícula sobre un llibre que vaig fer, que va sortir fa 6 anys, sobre la biografia d'un mestre republicà, que el van matar el primer dia de l'esclat de la Guerra Civil.
Uh-huh.
Es deia Antoni Benages i el llibre i la pel·lícula es diuen El mestre que va prometre el mar.
Uh-huh.
És una història molt bonica d'una vocació de mestre i una història que realment tenim moltes ganes de portar a la pantalla. Espero que ho podem aconseguir perquè estem en el camí.
Molt bé, hem parlat amb Paco Escribano, biògraf de Casaldàliga, de Pere Casaldàliga, en motiu doncs, de la defunció d'aquest referent per totes i tots. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per interessar-vos per aquest personatge.